Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que avui ens despertem amb 8 graus a la Llacuna, 13 a Castell d'Aro i 15 a Escó. I arribem a l'últim dia d'alto el foc a l'Orient Mitjà. I no sabem ni tan sols si els Estats Units i l'Iran reprendran avui les negociacions. El vicepresident nord-americà J.D. Vance, també sí que sí que viatja al Pakistan, diu que mentre la delegació iraniana ha avisat aquesta nit que no negociarà amb Donald Trump sota amenaces. Precisament aquesta matinada hem conegut l'informe anual d'Amnistia Internacional que alerta dels atacs depredadors contra els drets humans en referència a Trump, Netanyahu i Putin, i destaca el paper d'Espanya.
It is unique in the way it has responded to the predatory world order that is being constructed. Sadly, the government of Spain has been the only one to...
La secretària general d'Amnistia, Agnès Calamar, lamenta que el govern espanyol ha estat l'únic en denunciar les violacions del dret internacional. I al matí de Catalunya Ràdio avui parlarem també del procés de regularització d'immigrants. Així s'hi ha referit aquesta nit el president Salvador Illa.
La regularització és memòria, però sobretot és futur. Futur d'una Catalunya exemplar, oberta i justa per a tots els que hi vivim o hi treballem.
Avui parlarem amb l'alcalde sobre les cues que van viure ahir, sobre la coordinació entre administracions. El govern espanyol ha admès que hi hauria hagut d'haver més coordinació. I també sobre la llengua. Saber català hauria de ser un requisit? O els immigrants el parlen ja el català? Analitzarem tot plegat avui en temps d'agora a partir de les 9 i ens acompanyarà també l'alcalde de Vic. I també analitzarem la declaració de Bárcenas al judici de la trama Kitchen. L'extresorer apunta directament a Rajoy i a la cúpula del Partit Popular de l'operació per intentar destruir-lo.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
Bárcenas va assegurar que Rajoy sabia que la comptabilitat paral·lela del Partit Popular existia i no només això, sinó que també ell mateix en va destruir proves. L'extresorer va tornar a dir que ho tenia tot gravat, però que els àudios van desaparèixer. Ho analitzarem també en temps d'agora a partir de les 9. I a partir de les 10...
Em sembla una mica mentida que siguin tots els països del món que han firmat i han declarat obligatoris els drets humans se'ls passin tots pel cul, i perdonin l'expressió, d'una manera tan brutal.
Entrevistarem els pallassos Tortell Poltron i la seva filla, Luara Mateu, que fa unes setmanes han tornat d'Ucraïna després de participar en una expedició de Pallassos Sense Fronteres. Amb ells parlarem de com va anar i què és el que s'han trobat. I a les 11, una nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem de creativitat i innovació. Tot això quan falten ja 2 dies per Sant Jordi. Demà passat, 23 d'abril, programació especial de Catalunya Ràdio.
I tu i jo, dos forats negres i un sistema solar, després d'una supernova d'un color especial, d'un color especial.
Amb música com aquesta de Saxeni, a partir de 8:45 del matí serem al Passeig de Gràcia número 27. Això és entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir de la diada amb entrevistes, amb actuacions, fins a les 12 del migdia, i després continuarà la Renaixença i tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara parlarem amb nosaltres amb Xella Grasset, amb Ampar Boliner, amb Marta Torné, amb Jordi González, amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i moltes altres persones que ens acompanyaran, com també la música de Girastà, Joan Dausà i Banda Neon.
Ahí estás tú iluminando el final, ahí estás tú iluminando el final. Y tú y yo, dos forats negres de un sistema solar, después de una supernova de un color especial, de un color especial. Y tú y yo, dos forats negres de un sistema solar, después de una supernova de un color especial, de un color especial. Tú y yo.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. I I amb què ens despertem aquest matí, Frederic Pinsent? Bon dia.
Bon dia. Doncs amb estudiants de Medicina de València que van treballar amb cadàvers infectats. Ho explica el diari El País. Alumnes de la Universitat Seu, Cardenal Herrera, haurien utilitzat en les pràctiques de classe com a mínim tres cossos que tenien malalties infeccioses, un dels quals hepatitis C. Això tot i que el protocol intern de la universitat ho prohibeix explícitament.
I a Brussel·les.
Amb un avís per navegants, el nou director de l'Agència Europea Antifrau diu que l'augment de la inversió militar que hi ha a Europa és un imant per als delinqüents. Diuen que hi ha moltes persones fraudulentes que es veuen atretes per les sumes històriques que s'estan invertint en el sector de la defensa. Assegura que l'organisme de control antifrau ha rebut un nombre creixent d'alertes sobre irregularitats, bàsicament a la contractació pública. Així consta en l'informe anual que s'ha publicat aquest dilluns.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb el principal grup de recaptació de fons de suport a Donald Trump, que ha acumulat ja 350 milions de dòlars, o gairebé, de cara a les eleccions del Congrés del pròxim mes de novembre. És més que qualsevol altre grup per qualsevol altre president en qualsevol altre moment de la història. Entre aquestes donacions, per exemple, hi ha un milió de dòlars que ha donat una filial de Geo Group. És una empresa que proporciona centres de detenció d'immigrants.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs amb més dades econòmiques. En aquest cas, la taxa d'atur a la Xina dels menors de 30 anys, que ha augmentat el mes de març fins al 16,9%. És notícia perquè s'inverteix una tendència a la baixa que havia començat al setembre de l'any passat.
Avui és dimarts 21 d'abril, ens despertem amb 13 graus a Balaguer, 12 a l'Ametlla de Mar i 10 graus a Artés, al Bages. Avui serà un dia tranquil, amb sol, capes de núvols prims, temperatura alta, encara pot enfilar-se una mica més que ahir, per tant, alguns valors més de 30 graus a Ponent o a l'interior de l'Ebre, i a la tarda ruixats però més concentrats a l'extrem nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu i també al nord de les comarques de Girona. Demà dimecres un temps semblant, potser amb alguns núvols més, algun ruixat més dispers, i de cara al dia Sant Jordi sembla que tindrem més núvols a les comarques del nord-est, amb algun ruixadet feble allà, i a la tarda tan sols algun ruixat a la zona pirinenca.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I ens actualitzem. I comencem per la humanitat que està sent atacada, assegura Amnistia Internacional.
Sí, en el seu informe de 2025 denuncia l'ofensiva de països com els Estats Units, Israel o Rússia contra els fonaments dels drets humans i l'ordre internacional.
La secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Calamar, ha parlat de tres líders mundials que han accelerat l'incendi contra els drets humans.
Trump, Putin i Netanyahu, entre d'altres, van perseguir la dominació política i econòmica a través de la destrucció internacional, la repressió i la violència a escala massiva.
En definitiva, és un món sense brúixola moral, segons Amnistia, que situa el president espanyol Pedro Sánchez en l'epicentre de la defensa del dret internacional.
Ha estat realment l'únic que ha mantingut constantment la línia sobre el dret internacional i la importància de la rendició de comptes.
L'ONG demana que la resta d'estats, organismes internacionals i la societat civil resisteixin l'embat del populisme. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'Orient Mitjà s'ha tocat de reprendre la guerra. Quan falten poques hores perquè venci la treva, la possibilitat d'una nova tanda de negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla poc probable, si no hi ha un gir de guió sobtat.
Després de l'atac dels Estats Units a un vaixell iranià i del setge que han imposat els ports iranians, Teheran ha afirmat aquesta matinada que no accepten negociacions sota amenaces i que Donald Trump vol una taula de rendició, més que no pas una taula de negociació. El cap de la delegació iraniana i el president del Parlament també ha advertit que estan preparats per una nova confrontació. Als Estats Units, mentrestant, Trump ha tornat a amenaçar de destruir l'Iran si no es reprenen les negociacions. Segons les últimes informacions de la Casa Blanca, el vicepresident J.D. Vance hauria de volar avui mateix cap al Pakistan.
Washington, Oriol Serra.
Ja han transcorregut pràcticament 10 dies d'ençà de l'últim taco, l'acrònim de Trump Always Chickens Out, és a dir, Trump sempre acaba fent-se enrere. Ara el president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb destruir instal·lacions civils iranianes, començant per les centrals nuclears, si no es reprenen les negociacions presencials abans de dimecres, quan expira l'alto el foc vigent. La situació s'ha tornat a complicar per a un Trump que s'ha passat els últims 3 dies assegurant que ja ho tenia tot encarrilat amb la nova cúpula del règim iranià. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el Banc Central Europeu mantindrà els tipus d'interès a la reunió de la setmana que ve.
La seva presidenta, Christine Lagarde, ho ha avançat durant una conferència a Berlín. Diu que necessiten més temps per analitzar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica que se'n deriva. És per això que la reunió de dijous de la setmana que ve optaran per la prudència i mantindran el preu del diner en el 2%. Lagarde diu que les incerteses sobre l'evolució del conflicte compliquen molt l'estratègia que ha de seguir el BCE per contenir la inflació. En tot cas, la presidenta del BCE diu que encara que les dades sobre l'evolució dels preus aconsellin un augment dels tipus, a l'abril encara és massa aviat per prendre aquesta decisió.
I el govern aprovarà avui un paquet de mesures per agilitzar el procés de regularització extraordinària de persones immigrants a Catalunya.
Ahir es van registrar cues als dispositius i entitats on es facilitava informació i documentació prèvia, però en canvi no n'hi va haver a Correus perquè es feia amb cita prèvia.
Maria Costa.
El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, va admetre ahir que els ha faltat temps per coordinar-se millor amb els ajuntaments i entitats.
Entre rebre l'informe que va elaborar el Reial Decret, aprovar-se en el Consell de Ministres i posar-se en vigor en molt poc temps, ha provocat que no haguem pogut tenir tots els dies que haguéssim volgut per aquesta coordinació. Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans del 30 de juny.
Per això l'executiu català aprovarà avui un paquet de mesures com una pàgina web per centralitzar tota la informació, més formació de persones tècniques, actuacions per acompanyar les persones més vulnerables i propostes per fomentar la inserció laboral i l'aprenentatge del català. El govern també ha anunciat una campanya per desmentir fake news. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Luis Bárcenas es referma en la seva versió que Mariano Rajoy estava implicat en la trava Kitchen, destinada a destruir proves de la Caixa B del Partit Popular.
En la seva declaració com a testimoni ahir a l'Audiència Nacional, l'extresorer del PP va assegurar que tenia una gravació que ha desaparegut en què per així Rajoy parlant del finançament il·legal del PP i destruint-ne proves, i en va atribuir la desaparició a la trama parapolicial.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
L'extresorer va explicar que, quan estava en presó preventiva, va pagar a un reclús perquè durant el permís esborrés la gravació de Rajoy. I tot i que no ho va aconseguir perquè el van detenir, tot el que hi havia al seu núvol informàtic i un llapis de memòria van desaparèixer igualment. Bárcenas va refermar que el PP és a l'origen de l'operació Kitchen.
I la Comissió Europea rebutja la proposta del govern espanyol per trencar l'acord d'associació amb Israel i opta per estudiar represàlies comercials.
La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, recorda que una ruptura total del pacte requereix el suport unànime dels 27 països europeus, una cosa difícil d'aconseguir sempre que es parla d'Israel.
Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
Kaya Kallas vol veure si entre els països europeus hi ha prou consens per, com a mínim, revisar les relacions comercials amb Israel. Recorda que Brussel·les ja ha fet una proposta als 27, que retirin l'accés preferent que ara mateix tenen les empreses israelianes al mercat comunitari i que apugin els aranzels dels productes israelians.
Primer, crec que hauríem de mirar si podem avançar amb aquestes mesures, si els estats membres tenen el desig de fer això, de si volen posar pressió a Israel.
Però fins i tot per suspendre aquests beneficis comercials per Israel caldria assolir una majoria qualificada de països europeus. Avui ho discutiran en una reunió que acabarà sense cap votació definitiva. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un informe de l'ONU i la Unió Europea calcula que el cost de la reconstrucció de la Franja de Gaza superarà els 60 milions d'euros.
La meitat d'aquesta quantitat s'haurà de destinar a reparar les destrosses després de 2 anys de guerra, sobretot en infraestructures. L'informe, basat en un estudi elaborat pel Banc Mundial, detalla que els sectors més afectats són l'habitatge, la salut, l'educació, el comerç i l'agricultura. Tot i l'alto al foc, que va entrar en vigor a l'octubre, el degoteig de víctimes no s'atura. Els atacs israelians ja han fet 750 morts des d'aleshores i es sumen als més de 72.000 palestins morts des de l'inici de la guerra.
I la posició de Pedro Sánchez en contra de la guerra a l'Orient Mitjà reforça les expectatives electorals del PSOE. Més de la meitat dels encastats a l'últim CIS consideren que ha fet millor lideratge la imatge d'Espanya.
De fet, segons el CIS, el PSOE guanyaria clarament les eleccions generals si es fessin ara. Aconseguiria el 37% dels vots. Això és un 5% més que l'última enquesta i avantatjaria en 13 punts el PP, que es mantindria com a segona força amb encara no el 24% de l'estimació de vot. L'extrema dreta de Vox torna a baixar a 2 punts i se situa per sota del 15%. Sumar també recula més d'un punt, mentre que Esquerra i Junts per Catalunya pujarien lleugerament. 8 de cada 10 encastats consideren que la guerra a l'Orient Mitjà és un risc per la pau mundial i un 60% asseguren que els afecta personalment, especialment per l'augment de preus.
I avui arrenca el ple d'investidura de la candidata del Partit Popular a la presidència de la Junta d'Extremadura. Maria Guardiola, que s'ha garantit la reelecció després de l'acord de govern de coalició amb Vox.
Hores abans d'aquest ple, però, han aparegut les primeres discrepàncies entre les dues formacions a l'hora d'interpretar el pacte en matèria d'immigració. El PP assegura que el futur govern extremeny no retirarà les subvencions a ONGs com ara Càritas, que ajuden immigrants. El número 2 del partit, Miguel Tellado, ha assegurat que només ho faran amb entitats que col·laborin amb la immigració il·legal i després d'una sentència.
Eso tiene que acreditarse por sentencia y, por lo tanto, si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal quedarà excluïda de les ajudes.
Vox, en canvi, posa Càritas al mateix sac perquè acull immigrants en situació irregular.
Ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Notícia d'ara mateix, no hi ha trens al Baix Camp.
Sí, concretament a la línia R15 de Renfe, i de fet aquesta hora hi afegim també les línies R14 i RT1. La circulació està interrompuda a la capital comarcal, a Reus, això per una incidència a la infraestructura, segons informa ara mateix la companyia. Les mateixes fonts expliquen que estan gestionant un servei alternatiu per carretera, sobretot entre Reus i Tarragona, ara mateix, però sense trens, a la línia R15, la que uneix Riba-roja d'Ebre i Barcelona, també R14 i RT1, per aquesta incidència a Reus.
I la Conferència Episcopal Espanyola estudia sancionar els sacerdots acusats d'abusos sexuals al marge del que decideixin els tribunals.
El president dels bisbes espanyols, Luis Argüello, ha deixat la porta oberta a aquesta sanció interna durant el discurs d'obertura de la 129a Assemblea Plenària de l'Església. Argüello també ha aprofitat per lamentar que el govern espanyol no reconegui els passos que la Conferència Episcopal està fent per reparar les víctimes.
El ministro de Justicia ha llegado a decir: el gobierno decide y la Iglesia paga. La Iglesia ha puesto en marcha caminos de reparación y ha indemnizado en muchos casos sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto.
En paral·lel, l'emissió del documental de Trescat i El Periódico, titulat La fugida, veritats ocultes, ha fet aflorar més víctimes a l'Escolapi Josep Blai. Segons els testimonis, el capell hauria abusat d'alumnes a Igualada i Granollers i també els hauria apallissat, uns casos que se sumen als de Sitges i Alella, pels quals va ser condemnat.
I el moviment de l'habitatge s'uneix per organitzar una vaga general d'aquí un any per protestar contra els salaris baixos i les dificultats per trobar un habitatge assequible. Roger Santaló.
Ho faran a través d'una plataforma a la qual s'han sumat sindicats com la CGT i entitats com el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La convocatòria, impulsada sota el lema Viure ens costa la vida, reclama la reducció de la jornada laboral, l'augment del salari mínim i les pensions, o l'abaratiment del preu de lloguer i la prohibició de les compres especulatives d'habitatge. Isi Saez és portaveu de la nova Plataforma per l'Habitatge.
Només lluitem per aconseguir millorar les nostres vides. És hora, llavors, de redoblar la lluita i per això avui hem fet aquest primer pas. Anunciem que comencem a treballar per fer possible una vaga general.
Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
Hi haurà vaga de les benzineres coincidint amb el cap de setmana de l'1 de maig.
Comissions Obreres i la UGT han convocat aturades a l'inici i al final d'aquell llarg cap de setmana. Reclamen un augment salarial de com a mínim el 2% i que s'actualitzi el seu sou d'acord amb l'IPC real més un 0,5%. José Antonio Mesa, de Comissions Obreres, assegura que la patronal ja havia acceptat aquestes condicions, però se'n va desdir arran de la guerra a l'Iran.
La nostra proposta era més avançada, o sigui, volíem més coses, no? Però ells van fer una proposta de mínims que ja garantitzava, diguéssim, l'IPC. I més un 0,5. I, bueno, i ara no volen garantir més que, com a molt, un 3% de l'IPC.
La convocatòria s'ha fet a tot l'Estat per al dijous 30 d'abril, de 12 del migdia a 4 de la tarda i el diumenge 3 de maig tot el dia.
Intercanvi d'acusacions en la primera sessió de la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la pagada del 28 d'abril de l'any passat.
Les empreses no van assumir gairebé cap responsabilitat. El conseller delegat d'Endesa, José Damián Bogas, va anunciar accions legals contra el panel d'experts europeu que va analitzar l'incident per falta d'imparcialitat, perquè Red Eléctrica, l'empresa encarregada del manteniment de la xarxa y gran señalada por las compañías, en forma parte.
Hemos mandado una carta de protesta a Ensol por las carencias que creemos que tiene el informe. ¿Y ejerceremos acciones legales? Sí, las ejerceremos.
En canvi, el màxim responsable de Naturgy, Francisco Reynés, defensa l'auditoria.
Creo que es un informe suficientemente bueno técnicamente como para valorarlo, aunque quizás pues le había algún comentario.
El conseller delegat d'Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, va assenyalar a Red Eléctrica per no haver reaccionat com devia, tot i que no en va portar proves.
I Esquerra pressiona Junts perquè permeti l'aprovació del Congrés de l'òrgan per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya.
Els juntaires titllen l'ens de cortina de fum, però encara no han aclarit què faran en la primera votació, previsiblement la setmana que ve.
Àlex Giralt Robert.
Des de Files Republicanes, el portaveu Isaac Albert insisteix que el Consorci és el camí per repartir la desinversió crònica a Catalunya i demana als de Puigdemont que no posin pals a les rodes.
No entendríem que Junts es posicionés en contra.
Però els juntaires creuen que l'organisme és innecessari. Segons el seu portaveu, Josep Rius, aquest és l'objectiu d'Esquerra amb la iniciativa.
Trobar
una coartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa.
Ara bé, no ha volgut avançar el sentit del vot del partit al Congrés, on el seu suport és clau i on la proposta es podria sotmetre al ple per al tràmit inicial d'aquí a una setmana. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els principals agents econòmics del país han tancat files amb la creació del Consorci d'Inversions.
Antoni Canyete, president de Pimec, Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, i Josep Santa Creu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.
És que estem a la foscor. No tenim cap eina que ens pugui permetre garantir aquesta execució.
És un pas endavant molt important.
Probablement el consorci ha de ser la solució.
I el futur primer ministre d'Hongria, Peter Magyar, vol restablir la confiança en Brussel·les.
Entre les actuacions que preveu hi ha aturar el procés de retirada d'Hongria del Tribunal Penal Internacional, que va decidir el primer ministre sortint, l'ultradretà Viktor Orbán. Orbán, recordem-ho, va convidar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tot i l'ordre de captura dictada pel TPI.
Vaig deixar clar també al primer ministre israelià que no hi tornarem a entrar perquè els meus col·legues ho han examinat i encara podem aturar la retirada del tribunal abans del 2 de juny. La ferma intenció del govern de Tissa és aturar aquest procés i que Hongria continuï sent membre del Tribunal Penal Internacional.
Tot i que Orbán continuarà al poder fins a finals de maig, la Unió Europea vol intentar aprovar demà mateix el préstec de 90.000 milions a Ucraïna, que fins ara el primer ministre té bloquejat. La Unió Europea ha donat garanties a Budapest que a finals d'abril Kiev tornarà a obrir l'oleoducte que transporta petroli rus a l'est d'Europa i que en teoria era la raó per la qual Orbán va vetar a Brussel·les la concessió del préstec a Kiev.
I relleu històric al capdavant d'Apple.
Sí, Tim Cook abandonarà la direcció executiva de l'empresa a partir del mes de setembre després de 15 anys en el càrrec. El gegant tecnològic ha comunicat que l'actual responsable de la unitat de Harvard, John Ternus, serà el seu substitut. La decisió, que ja feia temps que ja estava, s'ha pres per unanimitat de la junta directiva d'Apple. En els últims anys, Cook ha hagut de gestionar les tensions provocades per la guerra d'Aràbia i les dificultats del mercat xinès. En una emotiva carta publicada a la web d'Apple, Tim Cook diu que això no és un comiat perquè continuarà vinculat a la companyia, tot i que amb funcions representatives, i defineix el seu relleu com una transició natural. Afegeix que John Ternus és un enginyer brillant, obsessionat pels detalls que poden millorar els productes de la companyia.
I un tiroteig en un complex arqueològic de Mèxic deixa 2 morts i 3 ferits.
Un home ha obert foc aquest dilluns des de dalt de la piràmide de la Lluna a Teotihuacán. El sospitós ha disparat contra els turistes que visitaven el recinte arqueològic. Ha matat una dona canadenca i ha ferit 3 persones més abans de suïcidar. L'atacant ha escalat la piràmide de la Lluna, la segona més gran de Teotihuacán, de 43 metres d'alçada, i quan era de l'Aubert Foc, no se'n saben els motius.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia.
La primera.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios.
Rosalía és la dona de l'any, segons la revista musical Billboard. El jurat del guardó l'ha reconegut perquè és una de les veus més influents de la seva generació i ha desafiat, diu, els límits de la música en fusionar tradició i vanguarda amb una visió artística innovadora que ha captivat audiències arreu. Rebrà el premi dijous en una cerimònia que es farà a Miami.
La segona.
Al festival Coachella de Los Angeles, això ja ho vam explicar ahir, però ara ha denunciat que allà li van robar les peces vintage amb què va actuar. La jaqueta, la cotilla, el vestit i altres complements que duia. La reina del pop diu que per a ella aquestes peces tenen un valor sentimental i ha fet una crida a través de les xarxes socials per recuperar-les. Ofereix, atenció, una recompensa a qui les hi torni.
I la tercera.
Avui la reina Elisabet
Elisabet II d'Anglaterra hauria fet 100 anys, va néixer el 21 d'abril del 1926 i la monarquia britànica ho celebra amb una agenda plena d'esdeveniments que acabaran amb una recepció que oferirà la família reial aquest vespre a Buckingham Palace. També el rei Carles III ha gravat un discurs en què recorda i honora la seva mare.
I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Girona pot certificar gairebé la permanència si guanya aquesta nit contra el Betis.
Una victòria no deixaria el Girona matemàticament salvat, però sumaria 41 punts i gairebé podríem dir que virtualment asseguraria la categoria. Mig el tècnic del Girona.
Hi ha molts d'equips de 38 per baix. Em semblaria molt raro que més de 42 punts hauria un equip en descens.
Michel recupera Blin, Artero entrarà a la convocatòria després de 3 anys sense jugar per lesió. Aquest Girona Betis, quarts de 10, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui Madrid Alavés, Atlètic Club de Bilbao Osasuna i Mallorca València. L'Espanyol que haurà de tancar el sector 100 del camp de Cornellà, el partit contra el Llevant el 27 d'abril per complir la sanció del llançament d'aigua a l'àrbitre en el partit contra el Getafe. Li van tirar una ampolla al cap.
I el Barça de bàsquet a jugar aquest vespre la continuïtat de l'Eurolliga.
El partit contra l'Estrella Roja, 3:15, Caixa o Faixa. Si perd, queda eliminat. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
És un partit molt difícil de jugar com a local o com a visitant, perquè les emocions són complicades per ells també. L'inici de partit serà important, aviam si podem estar estables i jugar una miqueta per sobre el marcador ens ajudaria, però en qualsevol cas hem d'estar preparats per qualsevol guió i per estar sòlids amb el nostre joc.
El partit el transmetrem a l'API al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT i Lamine Yamal, que ja és el millor esportista jove a la gala dels Premis Laureus de l'Esport que es va fer a Madrid.
Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui, per parlar d'innovació i de creativitat. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui crec que fa un dimarts especialment collonut per ser conscient de la importància de solidaritzar-se, d'associar-se i de mobilitzar-se en contra de les agressions i les injustícies del capitalisme salvatge. Només el poble salva el poble és una frase horrible, bàsicament perquè és veritat. Avui, si no fos perquè encara queda gent amb consciència social i disposada a moure's per aturar desnonaments criminals, la Carme Alcaraz, una veïna de Vilanova i la Geltrú de 89 anys que des d'en fa 70 viu al mateix pis i actualment ho feia conèixer connectada a una màquina d'oxigen i amb molts problemes de mobilitat, aquesta dona hagués estat desnonada pels Mossos d'Esquadra. Busqueu les imatges, si voleu, perquè us costarà sentir-vos orgullosos d'una policia que envia 8 furgones plenes d'agents per defensar els interessos d'un fons voltor i fer fora de casa seva una persona sense mobilitat de 89 anys. Per sort, hi havia activistes, hi havia veïns, per sort la Carme no estava sola, i gràcies a això s'ha aturat aquest desnonament i l'Ajuntament de Vilanova ha hagut de moure el cul per buscar una solució a aquesta salvatjada.
I avui cançons sobre el judici de la trama Kitchen.
Més de 10 anys després de la publicació dels papers de Luis Bárcenas, l'extresorer ha testificat que MR era Mariano Rajoy. Per això avui repassem temes que van trigar a tenir èxit, anys en algun cas. El Whitesnakes, per exemple, van treure aquest temazo l'any 79 i va anar fatal. Però el van tonejar una miqueta, la van tornar a publicar el 87 i va ser el seu únic número 1 als Estats Units. Una de les cançons que més s'encomanen de la història, tema dels escocesos Proclaimers, que quan el van treure va funcionar molt a casa, a Escòcia, però que als Estats Units no ho va petar fins que va sortir a la banda sonora d'aquella pel·lícula que es deia Benny and June, amb el Johnny Depp, 5 anys després. I sembla mentida, però un dels tamassos en majúscules d'Elton John, inicialment, quan va sortir any 71, no va tenir gaire èxit. Va anar guanyant ressò, ho va rematar amb la banda sonora de Gairebé Famosos i va ser disc de platí, però el 2019.
En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. No hi ha trens al Baix Camp, concretament a les línies R15, R14 i RT1 de Renfe.
És una notícia de fa uns minuts, és per una incidència a la infraestructura. Segons informa la companyia, les mateixes fonts expliquen que estan gestionant un servei alternatiu per carretera entre Reus i Tarragona.
Amnistia Internacional denuncia una ofensiva dels líders dels Estats Units, Rússia i Israel contra els fonaments dels drets humans i l'ordre internacional.
L'ONG demana als estats, organismes internacionals i la societat civil que resisteixin davant d'aquest atac. Ariadna Ribas és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya.
Estats que ataquen el sistema no perquè no funcioni, no perquè sigui ineficient o perquè sigui massa lent, sinó perquè no serveix als seus interessos. Ells mateixos són els que estan paralitzant aquests mecanismes, no? Per exemple, el Consell de Seguretat de Nacions Unides amb un ús inadmissible del dret a veto, per exemple.
Hores d'incertesa sobre la represa de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, prevista per avui.
El president del Parlament iranià i principal negociador de la República Islàmica denuncia que Donald Trump vol convertir la taula de negociació en una taula de rendició i assegura que el seu país no negociarà sota amenaça. El portaveu d'Exteriors en aquesta mateixa línia.
Realment no veiem cap signe seriós de determinació per part dels Estats Units. Al contrari, hi ha repetits i nombrosos indicis que no actuen amb seriositat a l'hora de promoure la diplomàcia en el seu sentit real i convencional, en lloc de la diplomàcia de la imposició.
I aquí el govern aprova avui un paquet de mesures per agilitzar el procés de regularització de persones immigrants.
Després de les cues d'ahir en el primer dia d'atenció presencial, Salvador Illa, president de la Generalitat, defensava aquesta nit el procés.
La regularització és memòria, però sobretot és futur d'una Catalunya exemplar, oberta i justa per a tots els que hi vivim o hi treballem.
A l'Àgora analitzarem com va la posada en marxa d'aquest procés i incorporarem també l'alcalde de Vic, Albert Castells. Luis Bárcenas insisteix que Mariano Rajoy estava implicat en la trama Kitchen.
L'extresorer del PP va assegurar ahir a les declaracions que va fer l'Audiència Nacional que tenia una gravació que ha desaparegut en què Rajoy parlava de finançament il·legal del PP.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
Relleu històric al capdavant d'Apple.
L'actual responsable de hardware, John Ternus, serà el nou conseller delegat de la companyia a partir del setembre en substitució de Tim Cook, el rostre d'Apple des de fa 15 anys.
I els treballadors de les biblioteques de Barcelona van avui a la vaga.
Per reclamar millores laborals i preveuen fer vaga cada dissabte de forma indefinida.
Repassem ara les portades de la premsa, avui amb la guerra a l'Iran, però també amb Bárcenas, aquesta regularització de migrants en totes les portades. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia, sí, comencem amb La Vanguardia. Bárcenas apunta al PP de Rajoy per la Caixa B i pel cas Kitchen. El periòdico ho diu directament, titula que Bárcenas diu que va encarregar un pres destruir les gravacions a MR, que és Mariano Rajoy. Pel que fa a les fotos, on trobem la foto més grossa de Bárcenas és el diari El País. El Mundo, però, situa la notícia en un lateral i obre edició amb la petició de 24 anys de presó per a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i també amb la foto del torero Morante, ferit molt greu a Sevilla. Altres temes de portada, diari Ara, els Estats Units i l'Iran acosten posicions per tornar a negociar. La foto de portada, però, per les cues a centenars de persones per fer els tràmits de la regularització, explica també el diari que els advocats cobren uns 500 euros per fer-los els tràmits. I per acabar, aposta pròpia el periòdico Front Comú per aturar el dèficit d'infraestructures a Catalunya. I també llegim que Barcelona utilitzarà la intel·ligència artificial per posar fi als grans embussos, diuen els seus 5 accessos.
Avui al Forja, al Baix Camp, es desperten amb 12 graus. Al migdia arribaran els 25 i a la Seu d'Urgell n'hi ha 7, amb màxima prevista de 27. Avui farà sol, però tornarem a tenir algunes tempestes al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui al matí serà tranquil, amb cel serè i només amb algun banc de boira en llocs on ahir va ploure. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes que avui quedaran més restringides al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui la temperatura encara podria pujar una mica més que ahir, sobretot a les comarques de l'interior.
I quan falten 2 dies per viure Sant Jordi també amb vosaltres, serem a Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Serà el Sant Jordi, com sempre, amb escriptors mediàtics. Doncs abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Ara que s'acosta Sant Jordi, tornarem a discutir sobre l'etern assumpte dels escriptors mediàtics, o dit amb més rigor, dels periodistes i col·laboradors de mitjans que monopolitzen la diada mercès al seu poder per atraure minuts de tele. La picabaralla és una mica fatigosa. Primer perquè de periodistes, com també de novel·listes, poetes i dramaturgs, n'hi ha que escriuen molt bé i d'altres que ho fan com el cul. I també perquè, sent cert que la gent mediàtica surt al partit del comerç de llibres amb avantatge, diria que és injust pensar que els catalans no llegeixen Proust, Blai Bonet o Toni Sala per culpa d'Agnès Marquès, Ariadna Oltra o Xavier Grasset. Aquests periodistes han escrit productes que llegiran els seus espectadors, no pas els lectors més llepafils com Servidor. I també cal dir que, gràcies a la seva vocació cultureta, afavoreixen que hi hagin espais de literatura als seus programes. Per tant, tothom hi guanya. Ben poc, però tothom hi guanya.
Què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música de Bruce Springsteen i Hungry Heart, i és que tal dia com avui, un 21 d'abril, però de l'any 1981, el vostre pitjava per primer cop Barcelona, on va actuar l'antic Palau d'Esports, en el que va ser el seu primer concert a Espanya. En aquell moment no era...
Què? El Bosch, què?
El Bosch.
Què? Però pitjava.
No pitjava. El primer que has entès.
No, res.
Doncs això, que en aquell moment no era tan conegut a Europa... I en els seus concerts anteriors, a París i Berlín, havia tingut un públic més aviat fred. Això va ser molt diferent amb el que es va trobar aquí, amb 8.000 fans entregadíssims. Mm. Va dir, des d'ara us duré el cor. I així ha estat, sempre agraït Springsteen amb aquesta ciutat.
I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Ui, de Hailey Bieber, model i actual dona de Justin Bieber.
Sí.
En un podcast ha confessat que va escollir estar amb el cantant perquè era extremadament bo al llit.
Clar.
Ha confessat també que quan ella estava embarassada, el Justin li va posar les banyes perquè, segons ell, va passar una mala època.
He was being... You know, a little out there. I don't
estava
say,
sent... No m'agrada dir faldiller, yeah, però like, bé, diguem que li agradava sortir. Penso que simplement ella estava en un moment diferent de la seva vida. Crec que quan algú actua així és perquè ho està passant malament. Però per mi sempre serà el millor. És la persona amb qui millor m'ho passo. Riem molt, m'entén millor que ningú. És el meu noi.
He's just my guy.
Doncs tot bé, escolta'm.
I a les xarxes, Maria Fernández, que s'ha fet viral?
Doncs una popular cançó de Bad Bunny, que és Café con Ron,
sí,
però amb una lletra una mica diferent. Escolteu.
Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios, con su protección.
Por favor.
Aquesta és una versió que la punxa el pare Guilherme Peixoto, que és un sacerdot catòlic portuguès, que també és DJ, i que fusiona la música electrònica dance amb la religiosa, ja ho veieu. Una versió que es va sentir a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, on es va fer un concert gratuït en homenatge al papa Francesc, coincidint amb l'aniversari de la seva mort.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Sara Escobedo, delegada del sindicat CGT a l'Ajuntament de Barcelona, que conjuntament amb la Intersindical i Abacos han convocat per avui una jornada de vaga als serveis socials, als d'atenció a la ciutadania, als d'atenció a les dones i també a les escoles bressol i les biblioteques. Fins a 3.000 treballadors cridats a la vaga en el marc del conflicte que els sindicats convocants mantenen amb el consistori després de la signatura del conveni al gener.
No s'estan augmentant dotacions necessàries, per tant això afecta directament a la ciutadania. Denunciem que la bretxa de gènere que ja existeix a l'Ajuntament amb tot això també es dispararà, perquè al final si surten perdent els col·lectius feminitzats.
Fons de l'Ajuntament defensen que el conveni municipal es va aprovar per àmplia majoria amb les signatures dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. Les convocatòries de vaga, però, continuen.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Navius.
Eh?
L'oferta d'ahir. Estalvia amb els navius.
Aquesta setmana, 2,99 els 300 grams. Un 31% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'escalada de tensió a l'Iran sacseja les borses. Ahir els mercats europeus van tancar la jornada amb caigudes pronunciades, entre un 1 i un 2%. L'IBEX va caure un 1,21%, tot i que continuen xifres elevades. Avui obriran 18.200 punts. Als Estats Units, els índexs de Wall Street ahir van tancar pràcticament plans, sense moviments, i en canvi avui les borses asiàtiques són optimistes. Aquest matí la borsa de Tòquio, Seul i Hong Kong pugen amb força. I ara ens fixem en el preu del petroli, que després de la treva de la setmana passada, des d'ahir està estancat al voltant dels $95 del barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Fa bo i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
Aquest Sant Jordi, el matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui.
Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga. Ara,
ui. Ui.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Notícia d'aquesta matinada, Amnistia Internacional alerta que la humanitat està sent atacada.
En el seu informe del 2025 denuncia l'ofensiva de països com els Estats Units, Israel o Rússia contra els fonaments dels drets humans i l'ordre internacional. La secretària general d'Amnistia, Agnès Calamart, assenyala tres noms: Trump, Putin i Netanyahu.
En definitiva, és un món sense brúixola moral. I quina va ser la resposta de la resta del món a tot això? En el pitjor dels casos, complicitat. En el millor dels casos, apaivagament.
En canvi, situa Pedro Sánchez en l'epicentre de la defensa del dret internacional.
Ha estat realment l'únic que ha mantingut constantment la línia sobre el dret internacional i la importància de la rendició de comptes.
I demanen que la resta d'estats resisteixin l'embat del populisme.
Quan falten menys de 24 hores perquè venci la treva entre els Estats Units i l'Iran, només un gir de guió faria reprendre les negociacions.
Després de l'atac dels Estats Units a un vaixell iranià i del setge que han imposat els ports iranians, Teheran ha afirmat aquesta matinada que no accepten negociacions sota amenaces i que Donald Trump vol una taula de rendició més que no una taula de negociació. El cap de la delegació iraniana i president del Parlament també ha advertit que estan preparats per una nova confrontació. Mentrestant, als Estats Units, Trump ha tornat a amenaçar de destruir l'Iran si no es reprenen les negociacions. Tot i aquest intercanvi de declaracions, el vicepresident Jotot de Beans viatja cap al Pakistan.
Aquí el govern aprovarà avui un paquet de mesures per agilitzar el procés de regularització extraordinària de persones immigrants a Catalunya.
Ahir va haver cues als dispositius d'ajuntaments i entitats, que és on es facilitava informació, però no n'hi va haver a Correus, perquè si ja teníem cita prèvia. Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya.
Entre rebre l'informe que va elaborar el Reial Decret, aprovar-se en el Consell de Ministres i posar-se en vigor al molt poc temps, ha provocat que no haguem pogut tenir tots els dies que haguéssim volgut per aquesta coordinació. Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans del 30 de juny.
I el govern aprovarà avui un web per centralitzar tota la informació. També formarà més persones tècniques i farà actuacions per ajudar les persones més vulnerables. També propostes per fomentar la inserció laboral i el català i una campanya per desmentir notícies falses.
I el periòdico publica avui que investiguen el cap de gabinet de Salvador Illa, Eduard Ribas, per la seva etapa com a alcalde d'Esparreguera.
Ell mateix ha demanat comparèixer davant del jutge de manera voluntària. Els Mossos li van confiscar el mòbil fa 3 mesos per ordre del jutge de Martorell en un procés judicial que indaga sobre contractes de l'Ajuntament. Ell hi surt com a investigat. El cas gira sobre suposades irregularitats en la Fundació per la Inclusió Laboral, i és que part dels diners procedents de contractes públics haurien acabat sufragant despeses privades de membres lligats a aquesta organització.
Més notícies. L'expedició científica liderada pel CSIC a Catalunya Ràdio ha acompanyat a Groenlàndia ja s'ha posat en marxa en direcció als llacs d'on volen extreure sediments per reconstruir la història climàtica de l'Àrtic.
Tenim la Montse Poblet al seu costat en un recorregut per sobre d'un gel cada cop més fràgil per l'escalfament global.
Crònica de l'enviada especial.
Així han arrencat els 6 trineus de gossos que traslladen tot el material de l'expedició. Avancem per fiords gelats, plens d'icebergs procedents de les glaceres que hi ha tocada el cercle glacial àrtic que tenim a uns 1.300 quilòmetres. L'escalfament global està modificant la banquisa, aquesta espècie d'autopista de gel sobre el mar i els fiords que els inuits fan servir per anar d'un poble a l'altre o per accedir a les zones de caça i de pesca. Santi Giral, al cap de l'expedició, ens explica que abans es formava el setembre i ara no n'hi ha fins a l'octubre.
Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos, la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern espanyol atribueix a Alstom el retard en l'entrada en servei dels nous trens de Rodalies.
La previsió inicial era que els nous combois circulessin aquesta tardor, però el Ministeri de Transports diu que l'objectiu ara és que estiguin operatius durant el primer trimestre de l'any que ve. El secretari d'Estat, José Antonio Santano, assenyala el fabricant.
Las razones que son ajenas al Ministerio, por tanto, yo creo que sobre eso hay poco que insistir, pero seguimos trabajando con Alstom. Vamos a imprimir la máxima velocidad a lo que queda pendiente.
L'entrega dels combois es preveu que pugui ser durant l'estiu, però aleshores faltaran les proves de seguretat i la formació específica per als maquinistes. En total està previst que es afegeixin un centenar de nous combois a Rodalies.
Pas endavant del govern per impulsar la regularització parcial d'urbanitzacions amb mancances de serveis i proposar recursos per solucionar problemes que persisteixen des de fa temps.
A Catalunya hi ha 730 urbanitzacions en aquesta situació.
Maria Rovira.
Es vol treballar gradualment per regularitzar o desbloquejar la situació d'aquestes urbanitzacions amb dèficits urbanístics, la majoria construïdes entre els anys 50 i principis dels 80. S'hi vol garantir els serveis bàsics i donar seguretat jurídica i es vol fer en col·laboració amb l'àmbit local. Ho va destacar ahir la consellera Sílvia Paneque abans d'una reunió amb alcaldes dels municipis afectats per unes situacions que tenen casuístiques ben diferents.
Algunes han de mantenir-se en sòl no urbanitzable perquè hi ha valors ambientals, perquè hi ha riscos. En aquests casos cal regular la situació jurídica de les edificacions i cal garantir serveis tan bàsics com poden ser l'aigua, la enllumenat, el sanejament o la pròpia seguretat. En altres casos, quan és possible avançar cap a la regularització urbanística, el govern obre camins pragmàtics. Es poden reduir àmbits, es pot concentrar edificabilitat, es poden ajustar càrregues.
Moltes de les mancances afecten xarxes de sanejament, enllumenat o accessibilitat viària. Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a la cultura, les biblioteques de Barcelona estaran tancades avui a causa de la vaga per reclamar millors condicions laborals. Mar Ruiz.
Han convocat una marxa que sortirà a les 11 del matí de Plaça Universitat per arribar a Sant Jaume a les 12. El delegat del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Pau Solsona, explica les reclamacions.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de 2 dies, fem jornades molt llargues de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina. Reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Gremi de Floristes de Catalunya denuncia la proliferació massiva de parades de roses de particulars durant la Diada de Sant Jordi. Suposaran el 70% del total, cosa afirma que genera caos i competència deslleial.
El Gremi demana que revisi el sistema vigent de llicències sense afectar les parades d'estudiants o d'entitats sense ànim de lucre. Joan Guillén n'és el president.
Tenim un problema greu.
l'intrusisme. Les ventes s'esperen que siguin en total, amb els 7 milions de roses, d'uns 25 milions d'euros, i a poc menys de 10 euros recauen dintre dels 15 milions d'euros, van fora d'aquest sector. I això funciona perquè es generen una sèrie d'empreses pirates que el dia 23 ja no existeixen, que es dediquen a promocionar la Diada de Sant Jordi sota l'emblema de la rosa barata i que tothom surti al carrer.
A Barcelona, la Guàrdia Urbana destinarà patrulles per combatre l'intrusisme a la venda de roses. Enguany a la capital catalana hi haurà més de 6.000 parades de llibres i roses, un 2% més que l'any passat.
I també hi haurà programa especial del Matí de Catalunya Ràdio.
Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia, també tardes d'alegria.
Amb música com aquesta de Ginestar, a partir de 14:45 serem al Passeig de Gràcia, número 27, entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir de la diada amb entrevistes, actuacions i fins a les 12 del migdia.
Parlarem amb la portaveu del Gremi de Llibreters, l'Enba Bernades, també amb Xavier Grasset, Ampar Moliner, Marta Torner o Jordi González. També la música de Saxeni, Joan Dausà i Banda Neon.
Més música.
Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament és la poma que està prohibida.
Perquè la revista nord-americana Billboard ha declarat Rosalía dona llatina de l'any en l'àmbit musical, afirmant que la cantant, compositora i productora ha redibuixat les fronteres del pop i que amb Lux demostra que la seva creativitat no té límits.
La descriuen com una de les creadores més atrevides de la seva generació i com una iconoclasta. I recorden que Lux va debutar al número 1 en 5 llistes diferents de les que edita la revista, incloent-hi els millors àlbums llatins i els discos de clàssica. Rosalía rebrà el guardó Dona de l'Any en la cerimònia Billboard Dones Llatines en la Música, que se celebrarà dijous a Miami, que també reconeixerà les trajectòries de Lola Índigo, Julieta Venegas o Becky G, entre d'altres.
I un apunt més perquè 3CatInfo ja és líder a WhatsApp.
És el canal informatiu en català més seguit. En només 6 mesos s'ha convertit en el principal canal de missatgeria instantània d'un mitjà en català. Ofereix informació rigorosa, fiable i contrastada directament a la ciutadania amb les últimes hores més rellevants i informació de servei.
I els esports, Robert Prat.
Una victòria del Girona contra el Betis aquesta nit a partir de les 9 el deixaria molt a prop de la permanència. També avui Madrid a la vez a 9:15. El Barça Bàsquet, que ha de guanyar l'Estrella Roja a l'Eurolliga, a partir de 9:15, una derrota el deixaria fora de la competició.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Quan Arbeloa va entrar al vestidor del Madrid, sabia perfectament què volia Florentino d'ell i no l'ha defraudat. Zero títols, sí, però mil conspiracions, en la línia del que ve sent l'entitat blanca els últims anys. Sense vergonya, el tècnic del Madrid diu que si no han pogut lluitar per aquesta lliga és per culpa dels arbitratges, i encara va més enllà, assegurant fins i tot que és per això que els resulta més fàcil guanyar a Europa que no pas a la Lliga Espanyola. No ho diu, però li podeu afegir la paraula negreira. La contradicció arriba quan també culpa l'arbitratge europeu de no haver estat a semifinals de la Champions. En resum, una trista figura que mira de convèncer tothom que el vol escoltar que allò que veuen són gegants i no molins de vent.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Després de l'eliminació de la Champions, toca centrar-se en la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres, a partir de 9:15, la TDT del Barça Celta a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 3 graus a Esterri d'Àneu que contrasten amb els 18 graus que hi ha Roses o amb els 10 graus de Sant Sadurní d'Anoia. Dia amb cel serè, com a mínim aquest matí, amb alguns núvols prims, alguns bancs de boira, també els llocs on ahir va ploure, i amb previsió que a la tarda es formin algunes tempestes, avui més concentrades al Pirineu, al Prepirineu, que es poden desplaçar també al nord de les comarques de Girona. Malgrat això, avui la temperatura serà alta, sobretot a l'interior pot pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir i s'arribarà amb més facilitat a valors de 27 a 30 graus. En canvi, la costa quedarà al voltant dels 20. Demà un temps molt semblant al d'avui i el dia de Sant Jordi. També hi haurà algun ruixet de tarda al Pirineu i potser al matí més núvols a les comarques de Girona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45, obrirem l'àgora amb les últimes novetats del judici del cas Kitchen, incloses les declaracions de Bárcenas, en què reconeix que hauria demanat eliminar àudios sobre Rajoy. En parlarem amb Ángeles Vázquez, redactora de Tribunals del Periódico a Madrid.
A les 9 ens fixarem en les cues de persones migrants per sol·licitar la regularització. Preguntarem a l'alcalde de Vic, Albert Castells, com s'està vivint a la seva ciutat.
A 11:15 entrevistarem Tortell Poltrona i la seva filla, Luara Mateu, que fa unes setmanes que han tornat d'una expedició a Ucraïna amb Pallassos Sense Fronteres.
I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre creativitat i innovació.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam conversar amb la naturòpata i activista Maria Cinta Mandalas, que estava totalment abatuda davant la notícia de la mort del televisiu Chumari Alfaro.
Compte que ja tenim la bruixa aquí.
Sí. Maria Cinta Mandalas, bon dia.
Toc, Ricard, fem allò que m'obres les portes.
Sí, ja, te'ls he obert.
Sí. Ai, Ricard.
Què?
És que no me'n sé venir encara.
Què ha passat?
De què? Que se'ns han anat.
Qui
se'ns han anat, ha marxat a la Pachamama.
Qui se'ns han anat?
Però viurà sempre en el cor de totes les criatures.
Què ha passat? De què parla?
No pot ser, no pot ser, no pot ser, no pot ser.
S'havia mort un arbre?
No, el Chumari.
Ah, el Chumari.
Chumari Alfaro.
Ah, sí, sí, és veritat que...
És veritat, Maria Cinta.
El que et feia Chumari. Veure el teu propi pipí per
sí,
qualsevol
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. I les farmacèutiques sí. El van voler silenciar.
Jo ho vaig provar, això.
I prendre cafè pel recte, també.
Ho vaig provar.
Això ho recomanava bastant.
Bueno, prendre cafè pel recte,
És que cada matí, Ricard, hauries de fer...
El què?
El cafè pel recte puja més.
Però com te'l prens, el recte?
Cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per proposar-li a la Rosalia que quan acabi la gira mundial, que demà la porta a Amsterdam, després a Berlín, Londres, Miami, Bogotà i un llarg etcètera, torni a casa i faci parada i fonda. Als ja mítics concerts de la setmana passada a Barcelona, que tanta gent no va poder viure, va dir que jugar a casa és la millor sensació del món, que cantar davant la pròpia ciutat és l'experiència més intensa i més gratificant que es pot tenir. Va arrencar a plorar després de recordar que casa és el lloc en el que no pots fugir de tu mateix i on no pot ser ningú més que tu mateix. Per això, preciosíssim artista, torna i fes residència de concerts. Visca l'art i que tinguem tots un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Avui és l'aniversari d'Iggy Pop, que en fa 78. Està millor que tots nosaltres, la veritat. Ell es diu James, però va començar a referir-se a si mateix com a Iggy pel seu primer grup, The Iguanas. Té una cacatua, per cert, la Biggy, té Instagram, la podeu seguir a @BiggyPop. Fa gràcia perquè és exactament la mascota que pensaria lletres que tindria Iggy Pop. És un encant. La lletra de la seva cançó més famosa, The Passenger, s'inspira vagament en un poema de Jim Morrison titulat The Lords i també en les vivències de quan anava de gira amb David Bowie al seu cotxe, sempre com a passatger, perquè ell no tenia ni vehicle ni carnet. I am the passenger.